sentence me to 20 years of boredom.
Em van sentenciar 10 anys d'avorriment per intentar canviar el sistema des de dins, com ens agrada aquesta primera frase de Leonard Cohen. I avui, ara que són les 11:04, ja entrem en el darrer tram, en la darrera hora del De Far a Far d'avui, parlarem amb una persona que no concedeix masses entrevistes. Però no és que les concedeixi a Formentera o a les Illes Balears, no les concedeixi a tot el món. I és que parlarem amb una persona molt coneguda, molt reconeguda, almenys en el seu àmbit d'actuació, arreu del món. Estic parlant d'en Ron Arad. En Ron Arad és un dissenyador industrial, considerat un dels més influents en l'actualitat. Dic dissenyador industrial, però també és escultor, arquitecte. És un artista nat, potser pels seus orígens, com amb un pare pintor i una mare fotògrafa. I és que caracteritza per ser un artista poc comú al mesclar, al barrejar les noves tecnologies amb materials innovadors a l'hora de dissenyar objectes decoratius, peces funcionals, fent cada obra absolutament única i explotant totes les possibilitats funcionals i formals de cada objecte. Ell va néixer a Tel Aviv, a Israel, l'any 1951, i durant els anys 71 fins al 73 va estudiar a Jerusalem i després ja a Londres. L'any 81 arriba a Londres i es comença a fer un nom que l'ha portat avui dia, doncs, que moltes de les seves obres es puguin trobar exhibides, atenció, al MoMA de Nova York, el Museu d'Art Metropolità de Nova York, al Centre George Pompidou París, al Museu Albert i Victòria de Londres o al Museu Vitra Design d'Alemanya, tota una referència, entre alguns dels museus on es poden trobar les seves coses. Per exemple, també doncs, ha fet molta feina d'arquitecte i ha treballat doncs, a la Universitat de Londres, al Royal College of Art i també doncs, altres bandes. I ha dissenyat, per exemple, el Museu Bauhaus de Tel Aviv. En fi, una autèntica personalitat a qui, sense més preàmbuls, volem saludar ja. Good morning, Ron.
Good morning, Formentera.
Sorry for the long introduction, but it was absolutely necessary.
Words.
You got some words?
I got some words, yeah.
Okay. Just a second. I'll explain the listeners how we will proceed with this interview. El que farem ara és preguntar-li en anglès i que respongui en anglès, i després jo, pels qui no sapigueu anglès, doncs traduiré tant la pregunta com la resposta. How's the weather like today in London? Because in Formentera it's been raining cats and dogs for the past 12 hours, and that makes us joyful and happy. What about London?
Sunny.
Sunny? Yeah.
Sunny. But it's good to have rain in Formentera.
Yeah, very much.
It was magic. The last, when I was there, there was storm, and our garden was dry. The next day it was green. Amazing. It was an amazing transformation. We need the water.
Yeah, we do. Li he preguntat que quin temps fa avui a Londres. Em diu que sol passar. Quan aquí plou, quan aquí tenim borrasques, allà tenen anticicló, tenen bon temps. I em diu que sol, però que ha viscut aquí pluges, tempestes i estiu a Formentera i que les adora, que els hi va encantar, que la transformació que va viure en el seu jardí. I és que en Ron té casa a Formentera. Després li preguntarem per la seva relació a Formentera. And what about the general mood in the UK now that you are on the verge of an unprecedented political decision?
It's beyond mood. It's
no mood. Yeah, because
beyond mood. I mean, no one can tell you what is going to happen. And we watched the ridiculous procedure of the. It's crazy. It's crazy. And in the middle of that, maybe there's a little hope that we won't leave Europe.
Yeah,
it's not big, but it's there.
Yeah, you are on the verge of an unprecedented political decision that will change people's lives in a great deal. In fact, your daughter has a beautiful song on Brexit. Do you share the song's mood?
Yes, you know we did. I had the privilege of filming, of doing the first video of this song, the EU song. And it was in the empty and deserted, what we used to call Banderas. I don't know what it's called now.
Yeah, in Migjorn.
in Mijón, so I connect the song to Mijón.
Okay. I'll explain this to our listeners. Li he preguntat quin és l'ambient ara mateix al Regne Unit, ja que estan a punt doncs, de viure, o estan vivint una situació sense precedents a nivell polític. Estan amb el Parlament paralitzat, a punt de votar un Brexit sense acord amb la Unió Europea, i que, de fet, la seva filla, la Leila Arad, que també vam tenir aquí a Ràdio Illa, té una cançó molt bonica que parla doncs, d'això, de la sortida del Regne Unit, d'aquest sense sentit, que és la sortida del Regne Unit, de la Unió Europea. I ell m'ha dit que estan més enllà de l'estat d'ànim, que troben absolutament descabellat i ridícul el que està passant a nivell polític i que enmig de tota aquesta tristesa hi ha un petit fil d'esperança per si d'alguna manera poden quedar-se a la Unió Europea. I de fet, ells van gravar, la seva filla va gravar la cançó aquesta de EU Song, la cançó de la Unió Europea, a les banderes, a Mitjorn, a el que es coneix com les banderes, vora, doncs, escòdol foradat a la platja de Mitjorn, i per tant van connectar el Regne Unit amb Europa a través de Formentera. Let's talk a bit about your career. We've read from you that you didn't start creating as a career, but a natural sort of activity that you've been doing since you were 8, just drawing. In this sense, how did computer modeling change your relation to art, your relation to work?
Look, technology is a tool, like a hammer is a tool.
Mm-hmm.
It's a very good and potent tool. The question is what you do with it.
Mm-hmm.
We can do a lot more and faster with a computer. That means we can do a lot more bad things and not so good things with a computer faster. But my computer really is my Wacom tablet. I still do the same thing. I draw, but instead of a 6B pencil, it's a light pen.
Mm-hmm. Okay.
And it is done. Shall I go on or you translate?
Yeah, I will translate. Li he preguntat que de fet no ha considerat mai la seva activitat professional com una carrera, però com una activitat natural que va començar a fer des que tenia 8 anys, o sigui, dibuixar. I li he preguntat com doncs, el disseny a través d'ordinadors ha canviat la seva relació doncs, això amb l'art, amb el treball, i ell diu que la tecnologia és una eina, com un martell, i que el que fas amb ell doncs, depèn de si acaba sent bo o dolent. Diu, el que sí que és segur és que ho fa molt més ràpid, però algunes coses es fan més ràpides, bones, i algunes coses més ràpides fan dolentes, que no van en res. I ell diu que al cap i a la fi el que fa segueix fent el mateix que feia quan tenia 8 anys, que és dibuixar. En lloc d'un llapis i paper, ho fa amb una tablet i un llapis electrònic. Please, go on.
Shall I go on?
Yes.
No,
I'll ask you something else.
Okay.
I want to tell you are nowadays a very celebrated designer worldwide. That's a fact. What does design mean to you?
To me, it's all about curiosity. It's all about thinking, what will happen if we do this? What will happen if we don't do this? What will happen if we decide to do a bicycle without wheels, only suspension?
Mm-hmm.
Actually, you can look, there's a bicycle called the Two Nuns Bike.
Mm-hmm.
You can Google it and see a really nice film of someone riding a bike without wheels.
Mm-hmm.
And the whole thing is about, for me, to design is to impose your will on a material through some process to perform a function. But you know, if you want to make a definition, but for me, to design is to do something that did not exist before I designed it.
Molt bé, very good. li he preguntat que, bueno, li he dit que és un dissenyador molt reconegut a nivell mundial ara mateix i què significa el disseny per ell, i m'ha dit que el disseny per ell va de curiositat. Ell es pregunta què passarà si faig una bicicleta sense rodes, o sigui, què passarà si barrejo la meva idea amb aquest material, no? I de fet, existeixen bicicletes sense rodes que només funcionen amb suspensió, i ens ha recomanat veure un documental, una pel·lícula sobre això. Però per si busquem una definició sobre què és el disseny per ell, ell diu, literalment, imposar la teva voluntat sobre el material, que aquesta és la definició exacta. What is your advice to young designers? To anyone listening to us now who has an interest in designing or creating, what would you tell them?
Not to work to become the new Philip Stark. By the way, I saw him last night in London.
Mm-hmm.
And not to be the new anything, to be the new you, to have, if you have something to do, something to say, do it. And don't, my best advice is, don't listen to advice.
Okay. L'he preguntat quin consell donaria a les persones que ens estan escoltant, que tenen un interès en el disseny, en la creació, i ell em diu que no vulguis ser el nou alguna cosa, no simplement t'ajuntis amb el que ja existeix, no? De fet, ell abans explicava que crear alguna cosa, per ell el disseny és crear alguna cosa que no existeix, no? I diu, si tens alguna cosa a dir, digue-ho, fes-ho, no? No vulguis ser el nou Philip Stark, que ha comentat, doncs, que ells van veure a Londres i que van estar junts, però que el que ve a dir és que, en fi, que no vulguis crear, doncs, coses que existeixen, i que ha acabat dient, doncs, que el millor consell és no aconsellar, que és el que repeteix ell sempre. How does your origins, dear Ron, Israel, Tel Aviv, without discussion, a place loaded with a civilizational weight, but also sadly a conflict zone, how did your origin influence your visions of art, of design, your work?
I think there's some quality in growing up in the periphery, not in the center.
Mm-hmm.
Like things that happen in New York or in London or in Paris are magnified if you live far away, and you get, I remember being young, getting a new issue of Artform magazine from you. You drink everything with a lot of thirst, and everything is a lot more intense.
Mm-hmm.
Plus, everyone is trapped by his mother tongue and the landscape around him and the people around him. That is given. But the main, you know, I've been living in London for the last 45 years,
mm-hmm.
and this is a very frequent question about how where you come from influenced your work.
Mm-hmm.
Of course it did. But the biggest influence is the quality of being an outsider, being not from here. And you listen differently to the language, and you don't take things for granted. And it gives you some freedom, the fact that you are an outsider, that you come from a different place, and you have a slightly different angle on things, and less people around you to please. You please your curiosity.
Ok, li he preguntat com els seus orígens, Israel, Tel Aviv, que són, sense cap mena de dubte, doncs, llocs amb un gran pes cultural, civilitzacional, però lamentablement també són zones de conflicte. Com aquests llocs influencien les seves visions de l'art, del disseny, de la seva feina? I ens ha explicat que ell reivindica la perifèria, no el centre, no? Que les les coses a Nova York o Londres sempre venen molt intensificades i que ell, de fet, quan era jove i li arribaven doncs, a revistes especialitzades, doncs ell ho veia, no? Que tot es magnificava molt si passaven en aquests puestos. I ell diu que, evidentment, estem atrapats, estem molt viciats, o estem molt influenciats per la nostra cultura, la nostra gent, la nostra llengua mare, i que això està donat, això és innat, això és intrínsec a la nostra personalitat. I ell posa l'exemple doncs, que ha viscut els 45 últims anys a Londres, i que el que destaca més, el que ell destaca que més de com afecta doncs, el fet doncs, de no viure al teu lloc d'origen, és la qualitat de ser un, literalment, un outsider, no? De ser algú fora del teu, de la teva zona de confort o del teu... o sigui, ets algú que no ets el lloc on vius, no? I que això et dona molta llibertat perquè no comprens tots els processos, tots els consensos i que t'ofereix nous angles a l'hora, doncs, de treballar. Do you feel this quality when you are here in Formentera, the outsider quality?
It's very well. It's different stage of my life,
mm-hmm.
And yes, I mean a lot of the pleasure of being in Formentera is the horrible fact that I'm a tourist,
mm-hmm.
not a tourist, but I'm from somewhere else. So and yet also as well as meeting the local people. Mm-hmm. People that there's a very interesting community of people that are from elsewhere,
mm-hmm.
from different places. I mean, you know, I was brought to Formentera. I was pulled to Formentera by Javier Mariscal.
Mm-hmm.
He is the one that almost forced us to come to Formentera. Thank you, Xavi. And it was, you know, it's very part of this international thing. I don't know. And, you know, you started the program. I heard first we take Manhattan, then we take the world. Yeah, I mean, this is, and there's a lot of people in, as you know, in the music, in the 60s plus music that enjoyed and cherished Formentera. I mean, you know all the myths better than me, probably.
Yeah, very much. Li he preguntat si ell se sentia com un outsider de Formentera, si gaudia d'aquest sentiment, d'aquesta qualitat de lo de fora en relació de lo de dins. I ell em diu que sí, que gran part del plaer de Formentera és ser un turista, no està al lloc on viu i treballa habitualment, però que també li agrada molt trobar-se la gent local, la gent d'aquí pròpia de Formentera. De fet, el reconeixereu, perquè si el veieu és una persona alta, que sempre va amb capells molt curiosos, no?, quan va doncs, pel carrer. I però també li agrada molt de Formentera aquest angle, aquesta vessant cosmopolita que té, no?, aquesta comunitat de gent de tot arreu que viu a Formentera. De fet, ell explica que en Javier Mariscal, un bon amic seu, el va obligar, li va dir, has de conèixer aquest lloc, has de conèixer aquest lloc. I el va portar aquí i, de fet, li va agradar tant que es va acabar comprant una casa. Let me ask you a couple of more questions about design, and then if we have a little more time, I'll talk to you about Formentera. How do you see and how do you analyze the Bauhaus and everything that it meant now that we are celebrating its centenary?
I mean, in the Bauhaus, they believe that design can change the world. I don't. I think it is. They thought that a very good door handle can make the world a better place. Unfortunately, it's other forces that make the world a better or a worse place. But culture generally is surplus to requirement. It is. When architecture as a place, when you have a place to live, I mean, if you don't have a shelter, anything will do. It doesn't matter what it looks like. If you have enough food, you can talk about cuisine and about gastronomy. but if you don't, you eat whatever there is. If you're drowning, you shout help. But if you have time, you say help me if you can. I'm feeling down. You can, you know, culture is a surplus to what culture happens after. After we can survive, after the other things. But it's essential. I wouldn't like a world without poetry. I wouldn't like a world without music. I wouldn't like a world without painting and without design. The Bauhaus had like an amazing, amazing... Bauhaus was actually a school with amazing people teaching there. Mm-hmm. And it was sort of a good, interesting, exciting time in the world. And we look at it now, and every time there's something new, it changes and it influences the creative world, and then the world moves on.
Li he preguntat per a l'escola Bauhaus, aquesta escola doncs d'art i disseny tan influent de Weimar, no? De que ara celebra precisament els seus 100 anys en aquell període d'entreguerres de l'Alemanya, i com la Bauhaus ens havia influenciat a ell i com havia influenciat al món sencer, no? I ell creu doncs que la Bauhaus creien que el disseny podia canviar el món, fer-lo un lloc millor, i que ell no comparteix aquesta visió. Ell doncs parla doncs que pots parlar d'arquitectura, però sobretot la gent necessita un lloc on viure, no? O pots parlar doncs de l'alta gastronomia, però la gent necessita menjar. La cultura, segons ell, és una superfície, literalment així ho ha explicat, que succeeix, que s'esdevé després de sobreviure. Aquesta és una bona definició que ens ha dit en Ron ara fa un moment, i que a ell li agrada molt la música, la poesia, el dibuix, el disseny, però que, en fi, no, hi ha unes necessitats bàsiques que s'han de cobrir, i que potser doncs el camí del Bauhaus, com jo ho he entès i ho he explicat, potser un punt idealista. The last question on technical stuff, to say something. We have a listener who apparently is very interested in your work, and he asks us if Adolph Loos and the Smithsons influenced your work, a part of the pop people like Colombo, Pantone. Is he right?
Look, everything that happened until yesterday at 4:00 in the afternoon,
yes,
influenced my work.
Okay.
And so some people are more interested in than others. And Adolph Loos, yes, of course. Of course he had a big part in my cultural growing up. But, and, you know, all this less is more, blah, blah, blah. But then, no, I can't say that more than Giacometti, or
okay,
more than Marcel Duchamp, or more... I mean, and more than Bob Dylan, and more than Leonard Cohen that you started. I mean, it is, all these things are sort of elements that and components in my brain, if you want.
Okay, li he preguntat, perquè un oient ens preguntava, doncs, digueu-li, per favor, si l'Adolph Loos i els Smithson, o gent com Colombo, Pantone, l'han influenciat, que... i creia doncs que sí, que era evident, i em diu, bé, de fet, tot el que ha passat fins ahir a les 4 de la tarda m'ha influenciat. És cert que ja Adolph Loos ha sigut un referent per mi, però de la mateixa manera que ho ha estat Giacometti o Leonard Cohen o Bob Dylan, per tant, agafo coses de tot arreu, tots els elements es conjuren i els conjugo per crear doncs el que creo. Ron, how do you spare your free time, if it can be told? What are your hobbies?
How the free time?
If you have some, if you have any.
Yeah, I have some. Again, you know, we talked about music, we talked about art and theater and radio. I like games. I like word games like Scrabble.
Mm-hmm.
And Snatch, and it's, I have to make sure it doesn't become an addiction.
Okay.
But it's almost that. I play Scrabble online with 10 people around the world.
Okay.
And you can find, but it's, I'm not worried.
Mm-hmm. Li he preguntat pel seu temps lliure, si en té, si, i si es podia dir, si es podia revelar, quins són els seus hobbies, i em diu que sí, que té una miqueta de temps lliure, i que li agrada molt la música, i que també li agraden els jocs de paraules, que li agrada molt l'Scrabble, i que, de fet, juga online en el mateix moment amb 10 persones del món, i que ha de vigilar que no es converteix en una addicció perquè li agrada molt i que, de fet, gairebé s'està convertint en una addicció. I wanted to
ping-pong.
Sorry?
Of course, ping pong.
Ping pong. Okay.
Yeah. I think if your listeners want to Google Ron Arad ping pong, they'll see really nice.
Oh yeah, I've seen that. Did you design that table?
Yeah, of course. Which one?
The one that looks like a steel table, yeah. Tennis.
Yeah. But after that, I did a ping pong table not far from Formentera in Almeria.
Okay.
For a company called Constantino.
Okay.
And was a funny story. I mean, it's a great piece. And I was scheduled to play ping pong against Rafael Nadal, mm-hmm. in the Madrid Open. So I flew to Madrid,
mm-hmm.
and Nadal was going to play his tennis game. And at 5 o'clock, we were going to play ping pong.
Mm-hmm.
But it was a disaster for Nadal. It's the first game he lost in tennis after many, many games.
So he wasn't in the mood.
So our ping pong game didn't happen.
Mm-hmm.
So I put in my diary that I have a technical victory over Nadal.
Diu que també ha dit que també li agrada molt jugar a ping-pong, no? I que, de fet, si busquem en el Google Ron Arad i ping-pong, surt ell jugant amb una taula de ping-pong molt guapa que va dissenyar ell, feta com d'acer, no? Com, és molt, molt, com molt futurista, molt guapa, on es veu clarament doncs, que la pilota doncs, llisca bé i que bota bé, però que de fet n'han dissenyat una altra que per una empresa que es diu Constantino, que la va fer a Almeria, i que de fet arrel d'això li van dir que jugaria un partit d'exhibició de ping-pong amb en Rafa Nadal i que hi va anar a Madrid tot content a jugar amb ell, però jugava en Nadal a l'Open de Madrid i hi va perdre en Nadal després de molt de temps estar guanyant i que per descomptat doncs, no estava d'humor per fer aquesta partida artística i que es va cancel·lar i que per ell doncs, va aconseguir una victòria per cau tècnic, no? Una victòria tècnica. Before I question you about how did you get to know about Formentera, you told us that it was Javier Mariscal who took you here. How does the island inspire you?
I think in a very similar way that it inspires you and other people.
It's beautiful.
It is beautiful, and we love the lovely things, and we tolerate the things that are less lovely. You know, like the heavy traffic. I mean, you know about Formentera more than me. You know that it is a fantastic place.
Okay. Li he preguntat com...
I wanted to stay like that.
Li he preguntat com l'inspira Formentera, m'ha dit que com ens heu inspirat la resta dels que vivim aquí, que és un lloc preciós, és un lloc fantàstic, i si ho vol deixar afirmat, no? I que... li agrada molt estar aquí, com s'hi troba, i ja està. You've got a bunch of good friends also here, like Aaron Kader, Javier Mariscal, all people that know this radio station very well. So you probably feel, it's not probably your second home, because you are from Israel, you live in London, but is it a bit of your third home already, Formentera?
Yeah, I mean, like when you come to La Sabina and you drive home towards, you know, like to the Cup, you know, it takes like 1 kilometer,
yeah.
And you forget that you're not here, you're not from here, you know, it becomes comes back to you very, 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 very fast. It doesn't take time.
Mm-hmm. Li he preguntat si Formentera podria ser una tercera casa per ell, ja que ell és d'Israel, viu a Londres, i m'ha dit que bé, d'alguna manera sí, perquè de fet ell quan es posa a conduir i arriba doncs a Formentera i se'n va fins a Escap, on ell viu, de seguida ja es troba com una persona d'aquí, se n'oblida que no és d'aquí i que ja està a gust anant a casa seva. Ronald, thank you very much accepting this interview. Hopefully,
are we going to hear the EU song by Lyle now?
Okay, let me tell. Hold on a second, Leon. Can you look for the EU song by Lyle Arat? She was here, in fact, a couple of months ago during their summer tour in Spain. I saw the other day that she had played in Montreal with a very
Martha Wainwright.
With Martha Wainwright, the sister of Rufus Wainwright, and a musician on her own, a very good musician on her own. So we're very glad that things are also going well for Lyle. Thank you very much, Ron. We'll leave you with the song. And
see you next time I'm in Formentera.
Yeah, come and visit us, please. Bye-bye. L'hem convidat a venir aquí un dia a la ràdio i ens ha demanat que li posem la cançó de la seva filla, la Lyle Arat, aquesta cançó de la que parlàvem abans, la cançó de la Unió Europea, la Lyle Arat, que va estar aquí tocant ara fa un parell de mesos i que ara ha estat fent una gira per Montreal. I en fi, una molt bona música. Us deixem amb The EU Song i de seguida la tertúlia. Fins ara. And borderline true, I follow the fault lines with super glue. That summer I left you and we left the EU. The bullet I shot was swallowed up whole store, the historic own goal.